de claror, un ressò del missatge cristià. Presenta Rosa Deulofeu.
Molt bona nit a tots, oients de Ràdio Estel. Una setmana més, el programa de Mar de Claror intenta passar una estona amb vosaltres i en aquesta ocasió us volem oferir els següents continguts. De la mà de mossèn Toni Deulofeu se'ns parlarà de les noves religiositats. Carla Ribalta cada setmana ens presenta algun grup musical d'inspiració cristiana. Aquesta setmana serà el grup Eritrea i ens podrà presentar diferents temes d'aquest grup. Mossèn Ordeig, que ens ajuda a anar reflexionant sobre el sentit del jubileu, ens parlarà avui sobre el sentit del pelegrinatge. Ignasi Ferreres, marista, en el seu espai de l'èxit bíblic, ens parlarà d'altar i altíssim. Mossèn Enric Térmets ens farà un apartat, com sempre, de catequesi i avui ens oferirà el tema sobre Déu, que és pare de tots. El pare Sabrià Piferrer, en el seu espai de cristologia, avui precisament ens parlarà d'aquella cristologia implícita de Jesús. I per acabar, amb la veu de Dani Vilaró, podrem tenir una estona de pregària amb Mare Teresa de Calcuta. Esperem que sigui del vostre grat.
Mar de Claror. Respostes de fe cristiana. Avui, les noves religiositats amb Antoni Deulofeu, prevere.
Molt bona nit, Antoni.
Bona nit.
Veiem que no has tingut la grip i que novament has pogut estar amb nosaltres.
Però avui tinc la veu més agafada, eh?
Ens veurem. Bé, ho anunciàvem la setmana passada. Avui teníem ganes que ens ajudessis a veure. A concretar més, en parlar de noves religiositats, exactament què és el que s'està dient o què s'entén per nova religiositat?
Hi han moltes parareligions. És a dir, del culte al cos se'n va derivant a una religió. De la dietètica se'n va derivant una religió. D'elements orientalistes se'n van derivant... O sigui, hi ha una mitificació d'Orient. Uh-huh. No l'Orient real, eh?
La idea de l'Orient.
Es va mitificant. De l'ecologia se'n fa un ecologisme i de l'ecologisme se'n fa una parareligiositat. Fins i tot alguns elements de l'esport arriben a uns nivells doncs, de, també quasi de parareligiositat. I l'altra cosa seria, donat que el coneixement en l'àmbit de la ciència, molt important, la pretensió sempre és poder conèixer amb tal claretat i tal domini que jo pugui manipular el que conec, aleshores l'experiència religiosa no és conèixer d'aquesta manera. Conèixer és reconèixer, perquè tot ja ve donat. Jo em reconeixo com a criatura de Déu. Jo reconec que Crist és el Salvador, o el que li passa a l'apòstol. Reconeix que és el Messies, reconeix que és l'ungit. I la nova religiositat el que pretén no és reconèixer, és conèixer de tal manera que ell ho pugui dominar. Per tant, aleshores tenim tots els àmbits esotèrics. Vull conèixer un futur i dominar-lo i adivinar-lo. Ho farà a partir de la cartomància, ho farà a partir de la quiromància, ho farà a partir de l'astrologia, però el que vol és dominar el futur. Nosaltres és molt diferent. El profeta és el que reconeix la presència de Déu, la voluntat de Déu, la paraula de Déu en el decurs de la història. O, per exemple, reconeixem el rostre de Crist en el germà, en el pobre, en el més pobre dels pobres.
A veure, conèixer per dominar seria, per tant, això no vol dir voler suplir el paper de Déu, voler jugar a fer de Déu nosaltres mateixos?
En el fons diria que la Bíblia té aquest gran preàmbul que ens indica el pecat, que és originant original. No? Vull dir, aquesta gran pretensió constant de no acceptar ser criatures per ésser déus. Voldria moltíssim que la gent entengués que això està dit amb un gran respecte a la ciència, ni és cap judici pejoratiu a la ciència, perquè seria absurd que la ciència no tingués un domini d'allò que està coneixent, no? Però després també cal dir que moltes ciències tindran que tindre un codi ètic deontològic que aleshores ja no serà tant dominar les coses, sinó que serà respectar-les, serà també reconèixer-les.
De totes maneres, vull dir, amb aquesta apreciació d'entendre i comprendre doncs, què és o què són aquestes noves religiositats, què aporten les noves religiositats a la persona?
Aquí sí que hi ha una interpel·lació que la tindria molt en compte. Donat que la nostra persona contemporània està tan aïllada que cerca uns grups on trobar uns referents de fraternitat, de familiaritat, d'afectivitat, en el sentit de l'afecte, no? Doncs bé, això crec que és positiu en mesura. I possiblement nosaltres hem estat, en les nostres comunitats, excessivament freds, excessivament racionalistes, excessivament criticistes. I els elements no crítics, els elements afectius, els elements d'admiració, doncs també són importants.
Molt bé, ho deixem aquí. La setmana vinent ens tornarem a veure. Noves preguntes, noves respostes. Desitgem, doncs, que responguin també a les inquietuds dels nostres oients i, evidentment, també als nostres oients els hi demanem que, si ens volen adreçar preguntes, ens les puguin fer arribar. Moltes gràcies i molt bona nit.
Bona nit.
Música cristiana amb Carles Ribalta.
Bona nit, Carles. Quin grup i quins temes ens presentes avui?
Hola, bona nit. Ens presentem avui el grup Eritrea. Eritrea són un grup de dones molt joves que es va crear fa cosa de 2 anys i mig en la comunitat del noviciat de les Beduïnes de Catalunya. Eritrea vol ser un grup on les seves cançons volen ser expressió de la seva comunió amb els menys afavorits. El seu desig és ser veu dels qui no tenen veu. Les cançons que canten són composades per elles mateixes, fruit de les seves pregàries, vivències i fets de la seva vida quotidiana. 3 dels seus principals objectius com a grup són el creixement personal dels seus membres i del grup, compartir la seva experiència i vivència de fe a través del cant i moure els cors no només interiorment, sinó portant-los a l'acció i al compromís. La cançó que estem escoltant és la que dona títol al seu únic treball editat. Porta per nom Vull seguir, una invitació a seguir les passes del Senyor.
L'estimes perquè és pare, però va fer-se germà per portar igual que tu la joia i el dolor de la llibertat. Aquest amor. vol fer-se present i ensenya'ns a estimar la vida, el dolor i la veritat. Vida, ha ressuscitat, prega, que amb nosaltres no el deixem marxar. Hem de fer-li un lloc i deixar-li que ens ompli de joia. Hem de fer-li un lloc i deixar-li que ens ompli de joia i felicitat. Ell va voler donar-nos aquest amor per regar. Crida, ha ressuscitat, prega, que ara és amb nosaltres, no el deixem marxar.
Viure el jubileu.
Amb nosaltres Josep Pordeig, delegat de Pastoral Litúrgica. Amb ell li agraïm molt la seva presència perquè ja ho notareu, la seva veu està molt presa. Va mig engripat, però tot i així és amb nosaltres. La setmana passada us ho dèiem, els signes de tot jubileu són el pelegrinatge, la Porta Santa i el do de la indulgència. La setmana passada el Josep ens va parlar del do de la indulgència. Avui volem que ens ajudi a entendre el sentit profund del pelegrinatge. Molt bona nit, Josep.
Bona nit tingueu.
Parla'ns del que és el pelegrinatge i com hauríem de preparar-nos per viure de veritat el pelegrinatge.
El pelegrinatge ha esdevingut un dels elements característics del jubileu, entre altres coses perquè precisament van néixer dels pelegrinatges els jubileus. El bisbe de Roma, veient la llau de pelegrins que anaven a pregar als sepulcres de Sant Pere i Sant Pau, va pensar que per l'esforç que comportava aquell camí d'aquells peregrins, bé, convenia correspondre amb uns dons espirituals, i en certa manera d'aquí va néixer la indulgència jubilar. I per tant els pelegrinatges han estat sempre a la base de tota celebració jubilar. I ho hem d'entendre, què són els pelegrinatges. Els pelegrinatges no vol dir anar d'ací d'allà, fer una mica el papallona, doncs mirant a veure què descobreixo per aquí, què descobreixo per allà. El pelegrí és un personatge molt diferent del que va pel món com un estranger descobrint paisatges. El pelegrí és aquell que sap d'on surt i sap on vol anar. El pelegrí és aquell que sap que surt de casa seva, sap què deixa sortint de casa seva, sap que en realitat és Déu qui el crida a sortir de casa seva i fa camí fins a trobar-se precisament amb Déu i, diríem, amb tot allò que és do de Déu per la vida del pelegrí. Per això, habitualment, els pelegrinatges tenen el seu punt final en un santuari, en un lloc sant, en un lloc en què hi ha, d'una manera reconeguda, està marcat per aquest toc de la mà de Déu sobre aquell lloc. Un santuari és aquell lloc que és considerat com, dintre de la geografia, un lloc que Déu ja ha fet la seva visita per poder-se trobar amb els homes, i a partir d'aquí els homes visiten aquell santuari per poder-se trobar amb Déu. Per tant, el pelegrí no és aquell que va d'ací d'allà desorientat, sinó que sap molt bé quin en emprèn, quin camí fa. I és important en aquest sentit que quan se'ns parla dels pelegrinatges amb motiu del jubileu de l'any 2000, se'ns donen una sèrie de característiques que, si no les tenim present, faran que els pelegrinatges del jubileu doncs siguin molt poca cosa, siguin molt minsos. Se'ns diu, mitjançant la vetlla, el dejuni i la pregària, el pelegrí avança pel camí de la perfecció cristiana, esforçant-se per arribar, amb l'ajut de la gràcia de Déu, a l'home perfecte, a la talla pròpia de la plenitud del Crist. Tant el pelegrí no és només aquell que va fent camí i prou, sinó que va fent camí ajudat de la pregària, ajudat de la vetlla, vol dir d'aquell estar despert, d'aquell saber cap on vol anar i cap on va, ajudat també de la conversió interior del cor, ajudat del dejuni, vol dir d'aquella austeritat de vida que comporta el caminar sortint de casa seva per anar cap a un lloc sant. Els pelegrinatges suposen austeritat, a més de pregària. I per això, si els nostres pelegrinatges, amb motiu del jubileu de l'any 2000, siguin a la pròpia catedral, siguin a un santuari diocesà, siguin a Roma o siguin a Terra Santa, si no comporten aquesta vetlla, aquest estar desperts per saber quins dons de Déu rebrem, si no comporten un acompanyar el nostre camí amb la pregària, que vol dir amb l'audició, amb la lectura de la paraula de Déu, si no comporten una austeritat de vida, els pelegrinatges no seran res més que un anar d'ací d'allà sense rumb ni nord. I per això convido ferventment a tots els que han de peregrinar o haurem de pelegrinar amb motiu del jubileu de l'any 2000, que almenys quan faltin 15 dies per anar cap a Roma o cap a anar a Terra Santa o cap a anar cap a la catedral o cap allà on sigui, ens marquem unes certes línies d'austeritat de vida, de pregària, de dejuni, per acompanyar el que després serà un pelegrinatge molt fàcil en l'actualitat, agafant l'autocar, agafant el tren, agafant l'avió, i ja estarem plantats a un lloc molt sant, però amb molt poca preparació interior. És a dir, i encara diré una altra cosa, de fet hi ha una frase molt bonica que diu: els veritables pelegrinatges són aquells que porten fins al lloc sant, que és l'ànima pura. Ara bé, els que poden aconseguir arribar a aquell lloc sant, que és l'ànima pura, no hi arriben si abans no han fet l'experiència de visitar els santuaris físics, els llocs sants físics, i n'han fet l'experiència del camí, de la pregària, del dejuni i de l'austeritat. Aquests són els que estan a punt per trobar Déu en l'interior de la seva ànima.
Josep, no calen més paraules. Moltes gràcies.
N'he dit masses.
N'has dit masses, però ens en quedarem amb unes. En primer lloc, que els avenços no estorbin...
Això mateix.
El que ha de ser veritablement un pelegrinatge. Volem i sabem d'on sortim, sabem a on anem, sabem què és Déu qui ens crida a posar-nos en camí, precisament per trobar-nos novament amb ell. També des d'aquest programa de Mar de Claror i amb aquestes paraules de Josep Pordeig, volem invitar-vos a tots aquells que vulgueu a poder viure aquesta veritable experiència de fe. Molt bona nit, que et milloris, fins la setmana vinent.
Gràcies, bona nit.
L'èxit bíblic, amb Ignasi Ferreres, germà marista.
Bé, molt bona nit, germà Ignasi.
Bona nit.
Tot va bé?
Endavant.
Endavant. A veure, avui ens parlarà de l'altar i de l'Altíssim. Gairebé que tothom sap què és un altar, però potser a vegades ho sabem només des de la immediatesa del que veiem. Què és un altar?
Un altar. Primer, altar no es deia altar, es deia ara. L'arrel d'ara, ar vol dir lloc elevat. Doncs bé, l'ara era un lloc elevat on en l'Antic Testament i especialment en els cultes pagans s'oferia sacrificis als déus. Això era l'ara. Ara bé, la fe cristiana i també la fe israelita van voler aixecar l'altar dels pagans i fer-lo més alt. I de què ve altària, alta ara, una ara encara més alta, perquè el nostre Déu és molt alt. que és l'altar. Ara bé, què és l'altar? És el lloc del sacrifici. L'Antic Testament no s'entenia sense un sacrifici. I per això necessitaven a qualsevol lloc que es fes un edifici religiós un altar. En aquest altar, què s'hi feia? Doncs s'hi matava les víctimes. Al temple de Jerusalem, els sacerdots anaven arremangats i tenien de callar les víctimes i la sang la tiraven sobre l'altar, de tal manera que allà es necessitava el que avui dia hi ha a Santiago de Compostela, aquell turiferari que va esparcint bones olors. Perquè si avui dia entréssim al temple de Jerusalem com abans, no podríem resistir nosaltres, de tanta. Doncs això era l'altar, oferir sacrificis, i aquest sacrifici podia consistir en què? Oferien només les vísceres. Les vísceres dels antics veien que anaven malament per la salut. Aleshores van dir, aquestes vísceres no es poden menjar, són de Déu, perquè fan mal, això no està per l'home. Llavors oferien les víctimes, les cremaven, i la carn feien un sacrifici d'acció de gràcies, d'eucaristia, que en deien. Ara bé, quan hi havia una acció de gràcies molt gran, un benefici tan gran, ho cremaven tot. Fins i tot el que es tenien de menjar, els pelegrins, ho cremaven. Això era el sacrifici total. Nosaltres tenim ja al Nou Testament també un altar, que és el de la creu. Però en aquest altar hi ha mort i resurrecció. I en l'altar de les nostres esglésies s'està oferint contínuament la mort de Crist alhora i també la resurrecció. Tot això està molt explicat en les epístoles de Sant Pau, el significat d'altar, d'ara i tot això, però em sembla que n'hi ha prou. Avui dia també se'n diu altar, sacrifici, eucaristia, acció de gràcies. Abans se'n deia fracció del pa, perquè entre els antics un dels signes d'amistat és agafar un pa, deixar l'altre que el trenqués i cadascú se'n menjaven. Era com una mena d'eucaristia entre els dos, d'amistat.
Per tant, sí que podríem dir que aquí hi ha el traspàs de l'Antic al Nou Testament i que, per tant, hem d'assumir i hem d'entendre l'altar com aquest sacrifici eucarístic, que és el sacrifici de la salvació.
Exacte.
Bé, i altíssim.
Ah, altíssim. Hem dit que ara era un altar, no? I altar és més alt encara. És que pels antics hi havia molts déus. Una cosa que no en tenien era un enigma, i un enigma el deien Déu, una divinitat. I aquests déus el posaven amunt. Ara bé, ells es van convèncer que damunt de tots aquests hi ha una intel·ligència superior, una voluntat i un amor superior, que és el Déu del cel. I aquest era superior a tots. I en comptes d'anomenar-lo Yahvé o Ben-El o el que sigui, de tants noms de l'Antic Testament, van començar ja en l'Antic Testament a dir-li l'Altíssim. Qui és l'Altíssim? És el Déu d'Abraham, que és més alt que els altres, més amunt de les estrelles, perquè pels antics hi havia tres cels. El primer cel era el cel de l'aire, que es respira. El segon cel, el dels astres. I el cel de dalt de tot era el cel, o empiri, l'empiri, era el cel dels cels, segons la etimologia dels perses, del rei dels reis, i va sortir llavors el nom d'Altíssim. Tu, l'Altíssim, que diem en la glòria, no? Crist no solament és el fill de Déu humanitzat, fet home, sinó també l'Altíssim. Tu, l'Altíssim, Jesucrist, en la glòria de Déu Pare, etc. Aquest himne tan maco que és propi del temps aquest de Nadal.
Per tant, l'Altíssim, que significa aquest ser superior en amor i en donació.
Amb tot.
Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Si Déu vol.
Música cristiana.
El Senyor està també al costat, el Senyor en tu. El Senyor està també al costat, el Senyor en tu. El meu cor avui no sap parlar d'amor, el teu cor bategant a prop, m'empeny i em dóna força de nou.
El Senyor en tu és la cançó que estem escoltant, una cançó que vol transmetre ànim i ser una ajuda a descobrir que al nostre voltant tenim germans que ens ajuden i que són presència de Déu en nosaltres.
El Senyor està també al costat, el Senyor en tu, el Senyor.
Amb nosaltres, un temps d'iniciació cristiana amb Enric Termes, prevere.
Molt bona nit, Enric.
Bona nit.
El Senyor Déu és pare de tots. La setmana passada parlàvem de com Déu crida a cada un de nosaltres pel seu nom. Ens crida individualment perquè ens estima i vol oferir-nos el seu camí de salvació. Aquesta crida s'adreça a cada home i dona del món. Que aquest cridar pel nom a cada un de nosaltres, Enric, digue'ns què comporta.
Que Déu cridi pel seu nom a cada un de nosaltres, perquè ens estima, perquè vol que arribem a la nostra plenitud com a persones humanes, perquè som fills seus, comporta com dues grans coses. Per una banda, si Déu és pare de cada un de nosaltres, Déu és pare de tots els homes i dones del món, independentment de la seva edat, de la seva condició social, de la seva raça. Tots són fills del mateix pare. I per una altra banda, que els altres, si tots tenim el mateix pare, són i han de ser per a mi realment germans i germanes. I com a germans i germanes els hem de considerar i sobretot tractar com a tals.
Per tant, aquí tindríem una base molt important sobre la solidaritat cristiana, no? El pare ens fa germans, sí, entre nosaltres.
Sí, sí.
Que Déu sigui el nostre pare, això és propi dels cristians?
Aquesta és una experiència més àmplia que la nostra. La invocació de Déu com a pare és coneguda en moltes altres religions. Sovint la divinitat, la força divina, és considerada com el pare dels altres déus i també dels homes. També a Israel ja hi ha aquesta mateixa experiència de Déu com a pare, sobretot en tant que creador del món. Déu és pare encara més per raó de l'aliança i del do de la llei Israel, el seu primogènit. També Israel s'anomena pare el rei, perquè és aquell que ha de protegir, que ha de guardar, que ha de vetllar pel benestar dels seus súbdits, que també són els seus fills. I és sobretot, per Israel, pare dels pobres. És aquell pare que està especialment atent a aquells que són més febles, aquells que no tenen la protecció que gaudeixen tots els altres. Per això diuen molt el pare dels orfes, de la vídua, perquè resten sota la seva protecció amorosa, com aquell element més dèbil que necessita més protecció i més estimació.
Què ens fa descobrir Jesús del Pare?
L'element més important és que Déu és el Pare de Jesucrist. És això que en acabar el temps de Nadal vam sentir en l'Evangeli de Marc, el baptisme de Jesús, aquella veu, aquell cel que s'esquinçava, aquell colom, que deia, tu ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complagut. Una cosa que per Marc és només la diu i la reconeix Jesús, però que nosaltres, gràcies a Marc, la coneixem i l'hem de viure. El Déu de Jesucrist, el Pare de Jesucrist, no és només el Creador, sinó que és algú que està en relació amorosa i constant amb el seu fill. L'acompanya en la seva vida, es fa present en la seva pregària, fins i tot en els moments que semblen més difícils, més complicats de la seva vida, a la creu, que sembla que Déu l'hagi abandonat, però en el fons ell reconeix que Déu hi és present. I també és el Déu aquell que el treu del sepulcre, el deixa buit, perquè la mort no ha estat l'última paraula. I sobretot, a més, és Jesús qui ens revela qui és el Pare. És aquella expressió de l'Abba amb el que ell s'adreça al seu Pare i que també ens convida a utilitzar-la nosaltres. Podem invocar Déu com a Pare perquè el Fill de Déu, fet home, ens l'ha revelat i en ell, pel baptisme, som incorporats i adoptats com a fills de Déu. I és allò que també ens convida a utilitzar la nostra pregària. Vosaltres, quan pregueu, parleu al vostre Pare, tot dient, Pare nostre que esteu en el cel.
Déu és Pare de tots. Què vol dir? Què significa?
Si Déu crida tothom pel seu nom, és perquè l'estima. I, en conseqüència, tots els homes i les dones d'aquest món ens hem de sentir estimats per Déu, perquè és Pare i és Pare de tots nosaltres. I, com dèiem abans, aquí no podem fer distincions ni d'edats, ni de condicions socials, ni de races, ni de pobles. Tots formem la família dels fills de Déu. Fins i tot, encara que no ho hàgim encara descobert, ell ja ens estima. És allò també que vam celebrar el dia de l'Epifania, el dia de Reis. La salvació no està adreçada només al poble d'Israel, sinó que resta oberta i és oferta a tots els pobles de la Terra, representats en aquells savis vinguts de l'Orient, uns estrangers que pels camins de la naturalesa, sabent llegir allò que veien, una estrella inesperadament sorgida al cel, cerquen el Messies, l'adoren i resten transformats per la joia d'aquella trobada.
Hem estat dient que tots tenim el mateix pare i que, per tant, som germans. Hem dit també que Déu ens estima i que aquest amor demana una resposta d'amor a Déu i d'amor als germans. Parla'ns una mica d'aquesta resposta.
La resposta d'amor que se'ns demana té dos pols inseparables. D'alguna manera serien com dues cames per caminar. Si ens en falla una, doncs anem coixos. Per una banda, l'amor a Déu. Déu és un pare que ens estima tant que vol que nosaltres li responguem amb un amor sense límit, al màxim de les nostres possibilitats. Un amor sense fissures. I per una altra banda, l'amor als altres. Els llunyans i els que tenim més a prop. Que habitualment és molt més fàcil estimar els que són lluny, perquè no els hi veiem els defectes. I, en canvi, els que tenim més a la vora, clar, són els que de vegades costa més, perquè és el dia a dia, és la dificultat de la relació, dels defectes, de les malsentesos. I els hem d'estimar tots per allò que són, perquè són fills de Déu, estimats pel nostre pare comú. Però també amb allò específic de cada un d'ells. El valor que tenen per ells mateixos, amb les seves necessitats, la seva personalitat, la seva humanitat, la seva cultura. És en la mesura d'aquest amor que se'n jutjarà. D'alguna manera, és allò que diu Sant Joan a la seva primera carta. Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres. Si algú afirmava, jo estimo Déu però no estima el seu germà, seria un mentider, perquè el qui no estima el seu germà que veu no pot estimar Déu que no veu. Aquest és el manament que hem rebut de Jesús, Qui estima Déu també ha d'estimar el seu germà. D'alguna manera, cadascú de nosaltres ja sabem, fent un símil, les preguntes de l'examen final. Amb això, amb les oposicions i tot plegat, que ens donen uns grans temaris i que després no sabem de tot allò que ens preguntaran. En canvi, a l'Evangeli ho tenim ben clar. Se'ns donen totes les preguntes que sortiran a l'examen i que es resumeixen és si has estimat els altres. És allò del capítol 25 de Mateu. Quan vaig tenir fam i set, foraster i despullat, malalt i a la presó, tu vas ser al meu costat o no hi vas ser-hi? I és també allò que diu Sant Joan de la Creu. Al final de la vida ens examinaran en l'amor.
Els qui ja hem descobert Déu com a pare i com a pare que ens estima, què més ens cal fer?
D'alguna manera és com quan tenim una bona notícia en la nostra família o personalment, que no ens la podem callar. Si nosaltres hem descobert a Jesús com a Salvador i a Déu com a pare, tampoc ens ho podem callar. I ho hem de comunicar, testimoniar. Atrevir-nos a comunicar i a transmetre, a proposar. I això també passa avui en dia per expressar en la vida quotidiana la nostra identitat creient i també les seves senyals d'identitat. Alguns camins d'aquesta expressió poden ser i són pregar abans de menjar, posar signes religiosos que ambienten i decoren la nostra casa i els llocs de treball, la visita a una església per pregar uns minuts en la vida quotidiana, frases o expressions que manifesten la nostra fe, també, el Déu vos guard, per exemple, la referència expressa a l'Evangeli en determinades decisions que contrasten amb allò que fa la majoria, parlar d'allò que faig en el meu grup eclesial o en la meva parròquia o de les activitats que faig amb ells, doncs amb els companys de la feina, de l'estudi, els amics, la família, manifestar una objecció radical a un plantejament en el grup de militància, en la família o en l'ambient de treball per raons de fe, per exemple, l'avortament o no fer hores extraordinàries, buscar moments de pregària i espais de recolliment durant les vacances, dur obertament la Bíblia pel carrer quan vas o tornem d'una reunió de la pregària a la que l'hem dut, tot i que marxem de vacances o restant a casa. Doncs l'importància de poder celebrar la Pasqua de la resurrecció d'una manera contracultural, dient, potser fem vacances, però no me n'oblido de la meva fe. No me l'he deixat a casa meva.
No faig vacances de la fe. Bé, Enric, hem arribat al final doncs, d'aquest espai. Avui ens hem endinsat en aquest sentit de la paternitat de Déu i una paternitat que espera resposta. I la resposta, com molt bé ens has dit tu, és una resposta d'amor a Déu i, per tant, d'amor als germans. Seguirem parlant, doncs, la setmana vinent. Molt bona nit.
Bona nit.
Cristologia, una aproximació a la persona de Jesucrist amb Sabrià Pi Ferrer, monjo de Montserrat.
I ara tenim entre nosaltres el pare Sabrià Pi Ferrer. Molt bona nit, pare Sabrià.
Bona nit.
Si no recordo malament, vam dedicar les darreres converses a la predicació de Jesús sobre el regne, posant una atenció molt especial a les benaurances i a les paraules. El nostre discurs sobre el camí i el destí de Jesús s'ha de completar amb la consideració dels miracles, signes d'aquell regne, l'arribada del qual Jesús proclama. Però per tal de copsar millor el significat dels miracles de Jesús, tu mateix ens vas comentar que seria bo partir de l'anomenada cristologia implícita de Jesús. Explica'ns què és el que vol dir amb aquesta expressió.
Sí, l'expressió cristologia implícita, que la utilitzarem en les converses dels dies vinents, vol referir-se aquella cristologia que apunta en el Jesús històric. I amb l'expressió cristologia explícita ens referim a aquella cristologia de les primeres confessions cristianes, o també aquella cristologia de les fórmules més desenrotllades del dogma cristològic de l'Església, sobretot a Nicea i a Constantinople. Unes i altres volen ser una resposta de fe a la realitat expressada en l'esdeveniment Crist en totes les seves dimensions, inclòs fins i tot l'esdeveniment de la creu i de la resurrecció.
Per tant, si les coses són així, no deu pas ser possible desenvolupar la cristologia explícita partint només de la cristologia implícita del Jesús històric, és a dir, fent d'alguna manera una abstracció de la creu i de la resurrecció.
Evidentment, les afirmacions cristològiques sempre fan referència al Jesús de Natzaret de la nostra història. Per exemple, quan diem Jesús és el nostre Salvador. Qui és aquest Jesús? És el Jesús concret. Però aquesta afirmació parteix del principi de base, que aquí hem destacat molt al principi de les nostres converses, sobre la identitat entre el Jesús històric i el Crist glorificat. Llavors és evident que el discurs sobre la creu, sobre el seu significat, i també el discurs sobre la resurrecció, no tindria cap consistència si Jesús de Natzaret hagués estat només un home entre els altres homes. No, ja en Jesús de Natzaret apunta d'alguna manera aquella realitat que afirmem quan diem que el crucificat ha ressuscitat. Aleshores, sorgeix la gran qüestió sobre aquells elements específics del Jesús històric que fan veure com les afirmacions cristològiques tenen ja un fonament en ell, en les seves paraules i en el seu comportament. I això és el que explicarem en les converses dels dos dies vinents.
Per tant, segons això, sembla que la qüestió sobre la cristologia implícita no s'ha de confondre amb la dels títols cristològics.
Sí, aquesta pregunta que fas tu és molt important, també, perquè recentment hi ha molts llibres que centren molt l'atenció en els títols que donem a Jesús, no? Li diem el Crist, el Messies, li diem Senyor, Kyrios, li diem Salvador, Soter, això són títols cristològics, o Fill de l'Home, o Fill de Déu, això són títols cristològics. Aquests títols cristològics ens posen davant un problema d'interpretació cristològica neotestamentària. Quan saber si Jesús va emprar tal o tal títol, que és un problema del Jesús històric, hi ha primer la qüestió sobre si alguns títols s'avenen amb les dades expressades en el Jesús històric. I en acabat hi ha la qüestió de saber si Jesús s'aplica explícitament a si mateix algun d'aquests títols, sobretot el títol de Fill de l'Home. En quin sentit se'l va aplicar? Segons criteris històrics, de ben segur que Jesús ha parlat del Fill de l'Home. Però quan parlava del Fill de l'Home, Jesús s'identificava del tot amb aquest Fill de l'Home? I això és més difícil de respondre, aquesta pregunta. O apuntava a una realitat oberta, misteriosa.
Més enllà. Però la persona de Jesús i el seu comportament segur que devien plantejar als seus contemporanis la gran pregunta que trobem en diferents moments en l'Evangeli de Marc. Qui és aquest? Què significa això? Que d'on li ve l'autoritat amb la que parla i actua?
Clar, clar, es feien aquesta pregunta. Qui és aquest Jesús? I és aquí on trobem un fonament històricament més segur. Fixem-nos que la pregunta de Jesús que trobem en Sant Marc i en Sant Mateu, no? Qui diu la gent que sóc jo? O bé, tal com la formula Sant Mateu, què diu la gent del Fill de l'Home? Qui diuen que és? O més directament els deixebles, i vosaltres, qui dieu que sóc jo? I en el fons diríem, és una pregunta que Jesús ens fa cada dia, no? A cadascú. Per tu, qui sóc jo? Doncs bé, en aquestes preguntes hom cerca d'aplicar a Jesús alguns dels esquemes o alguna de les imatges disponibles en el seu ambient. És clar, no tenien altra manera de fer-ho, com nosaltres, no? I uns diuen és Joan Baptista, altres diuen és Elias, altres diuen és un dels profetes, altres diuen és el Messies, no? Pere, per exemple, no? Tu ets el Messies, el Fill de Déu. Tot i que per Jesús el problema no era ben bé aquest, era molt més profund, no?
Recordo que la conversa sobre la singularitat de Jesús ens deies que si consideraven la predicació i l'obra de Jesús en relació amb la seva persona, el centre de gravetat no era altre que el misteri de Déu, a qui ell invoca com a Abba, Pare estimat.
Sí, amb això hi vam insistir. Jesús està en relació singular de mandat i d'autoritat respecte del seu pare. És a dir, Jesús és conscient de tenir una funció singular pel que fa a l'hora definitiva, a l'hora escatològica, el temps definitiu, ha arribat, el temps ja ha arribat a la plenitud, el regne de Déu és aquí, i per tant la proximitat del Pare, no? És a dir, es constata en Jesús una pretensió d'absolut, que és una expressió d'un teòleg catòlic alemany, Rudolf Pech, no? Molt profunda, en el sentit que la decisió que prens davant Jesús és la decisió que prens davant de Déu. De qualsevol títol ja format que considerem, es pot dir que prové de la proclamació del Crist. Alhora, però, cal dir també que cap d'aquests títols, el que sigui, no pot expressar tota la novetat de la proximitat de Déu. Per això els evangelis fan servir diferents aproximacions, diferents títols.
De cara a sintetitzar els diversos aspectes de la cristologia implícita, la que traspunta en la vida de Jesús, en la seva paraula, en el seu capteniment, oi que el concepte de exousia sí, en sentit de potestat o d'autoritat plena és molt adient?
Sí, és un concepte clau. El dia vinent, les dues converses vinents, ens centrarem en aquest concepte d'exousia, és a dir, de potestat plena o d'autoritat, no? És una paraula grega difícil de traduir. El concepte expressa aquella pretensió d'absolut que es constata en la paraula i en l'acció de Jesús, confirmada després per la seva resurrecció. La Pasqua, en la qual Déu confirma la pretensió de Jesús, és, en efecte, la plena manifestació de la potestat de Jesús. Notem que aquesta potestat, que s'expressa en la paraula lliure i alliberadora de Jesús, la que ell adreça a les persones concretes, i això es veu molt clar en el cas del perdó, no? Et són perdonats els pecats, no es refereix a un poder físic, una mena de poder sec, un instrument que Jesús faria servir per fer-se propaganda, sinó que es refereix a l'autoritat que qualifica la força de Jesús en relació de Déu a Déu i segons el seu servei als homes, no? En podem dir, per acabar, que aquesta autoritat plena, aquesta exousia de Jesús, es manifesta de maneres diverses, en la seva actitud davant la llei, en la comunicació de la fe, en el perdó dels pecats, en la crida al seguiment i, sobretot, en els miracles. I es manifesta de manera tal que fa veure la profunda unitat entre la paraula de Jesús i les seves accions. I això és el que explicarem en les dues converses dels dimecres vinents.
Molt bé, ho deixem aquí i jo potser perquè ens quedi els impactes que avui ens has donat, em sembla que ens fas una clara invitació a no quedar-nos en el Jesús històric, en el qual podem fer un reduccionisme important i només veure en Jesús una condició humana i res més, no? I per tant ja ens fas aquesta crida que penso que queda molt clara quan ens has parlat de l'autoritat. L'autoritat de Jesús li ve de Déu, no d'ell mateix, no? Per tant, jo gairebé que diria, quedem-nos amb aquesta pregunta avui als nostres oients. I vosaltres, qui dieu que és Jesús?
Molt bé.
Ho deixem aquí i ens tornem a trobar la setmana vinent.
Si Déu vol.
Bona nit.
Bona nit.
Música cristiana.
Pare nostre, estima, som molts els qui pateixen, els qui són víctimes del mal, els qui viuen la injustícia de les guerres, l'odi, la malaltia, la fam. Pare nostre, estima, som molts els qui tractem de minories i marginats, molts els qui per feblesa són explotats i han estat per tots oblidats. Pare,
escoltem ara la pregària que el Senyor ens va ensenyar, el Pare Nostre. Eritrea vol dedicar aquesta pregària a les persones que pateixen i a l'hora de demanar perdó per les vegades que nosaltres provoquem o col·laborem en aquest sofriment.
Com nosaltres els hem negat el nostre amor, per ells et preguem i et demanem perdó. Per tantes vegades
dóna'ns un cor que aculli a tots els nostres germans, que no hi capiga cap mena de rebuig, de prejudici, distinció. Pare nostre estimat, no permetis que caiguem de nou en tentació, i ajuda'ns a ser llum i veritat pels qui viuen en foscor. Pare, per ells et preguem i et demanem perdó per tantes vegades com nosaltres
enviar-nos informació i comentaris del programa a Ràdio Estel, programa Mar de Claró, diagonal 460, tercer pis, 08006 de Barcelona, al telèfon 93 237 1408 o al correu electrònic programes@radioestel.com. Moment de pregària.
Avui pregarem amb una reflexió de la mare Teresa de Calcuta. El seu testimoni ha colpit la humanitat sencera, perquè la seva vida ha estat una vida d'amor sense límits. L'amor que dona dignitat a aquells que la societat sembla que deixi sense dignitat.
Habla con Dios. Deja que Jesús hable en ti. Para poder rezar necesitamos el silencio, porque Dios nos habla en el silencio del corazón y nosotros respondemos desde la plenitud de nuestro corazón. Estas dos cosas juntamente forman la plegaria. El fruto de la plegaria es siempre un profundizar en la fe, y la fe no puede existir sola, debe transformarse en el amor. El amor completa la fe.
Bé, fins aquí el nostre programa Mar de Claró. Molt bona nit a tothom i fins dimecres vinent.
Mar de Claró és un programa realitzat per la Delegació Diocesana de Catequesi de Barcelona.